Àrea de comprensió oral de la prova de certificat de nivell B2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de València. Convocatòria d'octubre de 2022. Tot seguit, escoltaràs dos àudios. Tots els àudios els escoltaràs dues vegades, amb una pausa entre cada audició, perquè assegures les respostes. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Exercici 1. A continuació, escoltaràs una entrevista a Aleix Eixea sobre els neandertals. Llig les preguntes i tria l'opció correcta en cada cas. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Sona la melodia que utilitzem cada matí per a divulgar la ciència. I bé, avui parlarem sobre una investigació valenciana que ens ajudarà a conèixer millor com vivien els humans neandertals al nostre territori. En concret, parlarem d'un jaciment localitzat al paratge natural de los Algezares, a Asp, que ens descobreix un hàbitat a l'aire lliure de fa uns 120.000 anys i en el qual han participat equips d'investigació de la Universitat d'Alacant i de la Universitat de València. Parlarem amb l'investigador Aleix Eixea, professor del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València, que és expert en les indústries lítiques del Paleolític, és a dir, en les ferramentes de pedra que s'hi usaven i en els patrons d'ocupació i mobilitat humana al llarg del Mediterrani Occidental. Professor Aleix Eixea, bon dia.
Hola, bon dia.
Com està? Segons tenim entès, la troballa d'un hàbitat a l'aire lliure és un poc excepcional, perquè normalment la informació de la qual disposem prové de jaciments en coves. Quina informació ens aporta aquest jaciment d'Asp sobre el comportament dels grups humans del Paleolític? I encara més, sobre el fet que aquest assentament estiga fora d'una cova.
Com dius, realment, és una troballa important perquè tota la informació que tenim en arqueologia del Paleolític procedeix fonamentalment de jaciments en coves. A l'aire lliure és molt difícil que es conserven o que els trobem. Per tant, el que és verdaderament interessant de la nostra troballa és que ens permet conèixer quines són les característiques dels hàbitats o com van viure aquests neandertals. No només a les coves, on probablement van dormir i van realitzar les seues tasques quotidianes, sinó també a l'aire lliure. És a dir, quines són les activitats que feien fora de les coves. I, clar, això és molt important perquè les nostres hipòtesis sempre s'han basat en les coves com a únic hàbitat dels neandertals. I el fet de poder afegir una dada més al que ja sabíem, com són els jaciments a l'aire lliure, ens permet acabar amb aquest biaix espacial que teníem quan només es fixàvem en les coves.
Vostès ara començaran a fer un treball de camp al jaciment. Però, a priori, quina diferència esperen trobar entre les activitats que es feien a les coves i les que es realitzaven als jaciments com aquesta a l'aire lliure?
El treball de camp sol ser a l'estiu. Al paratge natural de los Algezares ja fa 3 anys que hi treballem. El treball de camp es du a terme al juliol i a l'agost, i fem o bé tasques de prospecció, que són les que ens van ajudar a trobar aquest jaciment, o bé d'excavació pròpiament dita. La resta de l'any estudiem els materials al laboratori i l'últim pas és la publicació de resultats en revistes especialitzades. El que pretenem amb aquest estudi és esbrinar què van fer els neandertals al jaciment a l'aire lliure de los Algezares. I pensem que més que un hàbitat on van viure durant un cert període de temps, es tractava d'una zona de pas, però estable i molt transitada. Si observem el territori, aquest jaciment s'ubica a les terrasses del Vinalopó i és un lloc de pas entre diferents cadenes muntanyoses. Al capdavall, el Vinalopó seria com un corredor natural que comunica la costa amb l'interior.
Thank you. Sona la melodia que utilitzem cada matí per a divulgar la ciència. I bé, avui parlarem sobre una investigació valenciana que ens ajudarà a conèixer millor com vivien els humans neandertals al nostre territori. En concret, parlarem d'un jaciment localitzat al paratge natural de los Algezares, a Asp, que ens descobreix un hàbitat a l'aire lliure de fa uns 120.000 anys i en el qual han participat equips d'investigació de la Universitat d'Alacant i de la Universitat de València. Parlarem amb l'investigador Aleix Eixea, professor del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València, que és expert en les indústries lítiques del Paleolític, és a dir, en les ferramentes de pedra que s'hi usaven i en els patrons d'ocupació i mobilitat humana al llarg del Mediterrani Occidental. Professor Aleix Eixea, bon dia.
Hola, bon dia.
Com està? Segons tenim entès, la troballa d'un hàbitat a l'aire lliure és un poc excepcional perquè normalment la informació de la qual disposem prové de jaciments en coves. Quina informació ens aporta aquest jaciment d'Asp sobre el comportament dels grups humans del Paleolític? I encara més sobre el fet que aquest assentament estiga fora d'una cova.
Com dius, realment, és una troballa important perquè tota la informació que tenim en arqueologia del Paleolític procedeix fonamentalment de jaciments en coves. A l'aire lliure és molt difícil que es conserven o que els trobem. Per tant, el que és verdaderament interessant de la nostra troballa és que ens permet conèixer quines són les característiques dels hàbitats o com van viure aquests neandertals. No només a les coves, on probablement van dormir i van realitzar les seues tasques quotidianes, sinó també a l'aire lliure. És a dir, quines són les activitats que feien fora de les coves. I, clar, això és molt important perquè les nostres hipòtesis sempre s'han basat en les coves com a únic hàbitat dels neandertals. I el fet de poder afegir una dada més al que ja sabíem, com són els jaciments a l'aire lliure, ens permet acabar amb aquest viatge espacial que teníem quan només es fixàvem en les coves.
Vostès ara començaran a fer un treball de camp al jaciment. Però, a priori, quina diferència esperen trobar entre les activitats que es feien a les coves i les que es realitzaven als jaciments com aquesta a l'aire lliure?
El treball de camp sol ser a l'estiu. Al paratge natural de los Algezares ja fa 3 anys que hi treballem. El treball de camp es du a terme al juliol i a l'agost, i fem o bé tasques de prospecció, que són les que ens van ajudar a trobar aquest jaciment, o bé d'excavació pròpiament dita. La resta de l'any estudiem els materials al laboratori i l'últim pas és la publicació de resultats en revistes especialitzades. El que pretenem amb aquest estudi és esbrinar què van fer els neandertals al jaciment a l'aire lliure de los Algezares. I pensem que més que un hàbitat on van viure durant un cert període de temps, es tractava d'una zona de pas, però estable i molt transitada. Si observem el territori, aquest jaciment s'ubica a les terrasses del Vinalopó i és un lloc de pas entre diferents cadenes muntanyoses. Al capdavall, el Vinalopó seria com un corredor natural que comunica la costa amb l'interior.
Exercici 2. Llig els enunciats de la graella i relaciona'ls amb els consells que escoltaràs en les audicions per a estalviar en el consum d'energia i rebaixar l'import final de la factura de la llum. Tinc en compte que hi ha 2 enunciats que no corresponen a cap consell. Per tant, hi ha 5 consells que has d'ordenar de l'1 al 5 en la plantilla de respostes, tot seguint l'ordre en què apareixen en l'àudio. I els 2 consells que no apareixen en l'àudio els deixaràs en blanc en la plantilla de respostes.
Consells per a rebaixar les factures de la llum i del gas. Com hem de fer per alleugerir, encara que siga només una mica, el cost de l'electricitat? La primera mesura que cal prendre és conèixer bé les tarifes, ja que ens ajudarà a triar la més adequada. La tarifa regulada per l'Estat és la més econòmica, sobretot en comparació amb les tarifes planes del mercat lliure. Tot i que és la més barata, només uns 10,7 milions d'usuaris la tenen contractada. Així mateix, la tarifa regulada permet que moltes famílies puguen demanar a l'Estat el bo social, que representa un descompte mínim del 25% en la factura. En segon lloc, les calefaccions, ja siguen de gas, de gasoil o elèctriques, són una font de consum energètic molt important. En aquest sentit, és convenient no gastar més del que és necessari per escalfar la casa, per la qual cosa, posar el termòstat al nivell correcte pot ajudar a reduir la despesa de manera molt notable. Per això, els habitatges més antics són segurament els que més pateixen per la poca eficiència energètica. Una bona inversió en aquest cas seria escometre una reforma i canviar finestres o portes perquè ajusten millor i minimitzen la pèrdua de calor. Com més cars estiguen el gas i l'electricitat, més ràpid s'amortitzarà gràcies a un consum menor amb el pas del temps. Així mateix, també es pot aprofitar l'escalfor residual dels radiadors. Quan s'apaga un aparell calefactor, emet calor durant una estona fins que es refreda del tot, i aquesta energia es pot aprofitar. La tercera mesura implica un coneixement del consum energètic dels diversos aparells. El frigorífic és l'electrodomèstic que més electricitat consumeix per dues raons. D'una banda, necessita un consum elevat per a mantindre's fred, i de l'altra, està sempre en funcionament, a diferència d'altres electrodomèstics que es fan servir més puntualment, com la llavadora o el llavaplats. Apujar la temperatura del congelador i la nevera és una bona manera de reduir aquest consum. Pel que fa a la llavadora, l'eixugadora i el llavaplats, la millor opció per a tindre sota control el consum d'energia és optimitzar les hores en què es posen en funcionament, a fi d'aprofitar les hores vall quan la tarifa és més barata. Una màxima que en realitat val per a altres aparells elèctrics que generen calor i que tenen un consum elevat, com ara la planxa o el forn. A més, també cal mirar els programes més eficients, sovint marcats com a eco. El mateix es pot dir amb la dutxa. Dutxes curtes i a una temperatura càlida, però no bullent, permeten gastar menys electricitat. La quarta mesura que s'ha de tindre en compte està relacionada amb el fet que una part de la factura de la llum depèn de la potència que s'haja contractat, i aquesta varia segons el tipus d'habitatge i la dependència que es tinga de l'electricitat. No és el mateix un pis on tot funciona amb electricitat que un que combina la instal·lació elèctrica amb la calefacció, el termo i la cuina de gas. En qualsevol cas, tindre contractada la potència que toca ens evitarà pagar més en la part fixa de la factura, que és la que no té relació amb el consum. Finalment, cal conèixer que quan la televisió, els reproductors de música o els microones estan apagats, acostumen a tindre encès un llum menut, sovint un LED, per a indicar que estan en pausa. En aquest cas, alguns estudis apunten que aquest estat pot representar un 7% del consum elèctric mensual, per la qual cosa és recomanable apagar-los del tot o desendollar-los sempre que siga possible. Consells per a rebaixar les factures de la llum i del gas. Com hem de fer per alleugerir, encara que siga només una mica, el cost de l'electricitat? La primera mesura que cal prendre és conèixer bé les tarifes, ja que ens ajudarà a triar la més adequada. La tarifa regulada per l'Estat és la més econòmica, sobretot en comparació amb les tarifes planes del mercat lliure. Tot i que és la més barata, només uns 10,7 milions d'usuaris la tenen contractada. Així mateix, la tarifa regulada permet que moltes famílies puguen demanar a l'Estat el bo social, que representa un descompte mínim del 25% en la factura. En segon lloc, les calefaccions, ja siguin de gas, de gasoil o elèctriques, són una font de consum energètic molt important. En aquest sentit, és convenient no gastar més del que és necessari per escalfar la casa, per la qual cosa posar el termòstat al nivell correcte pot ajudar a reduir la despesa de manera molt notable. Per això, els habitatges més antics són segurament els que més pateixen per la poca eficiència energètica. Una bona inversió en aquest cas seria escometre una reforma i canviar finestres o portes perquè ajusten millor i minimitzen la pèrdua de calor. Com més cars estiguen el gas i l'electricitat, més ràpid s'amortitzarà gràcies a un consum menor amb el pas del temps. Així mateix, també es pot aprofitar l'escalfor residual dels radiadors. Quan s'apaga un aparell calefactor, emet calor durant una estona fins que es refreda del tot, i aquesta energia es pot aprofitar. La tercera mesura implica un coneixement del consum energètic dels diversos aparells. El frigorífic és l'electrodomèstic que més electricitat consumeix per dues raons. D'una banda, necessita un consum elevat per a mantindre's fred, i de l'altra, està sempre en funcionament, a diferència d'altres electrodomèstics que es fan servir més puntualment, com la llavadora o el llavaplats. Apujar la temperatura del congelador i la nevera és una bona manera de reduir aquest consum. Pel que fa a la llavadora, l'eixugadora i el llavaplats, la millor opció per a tindre sota control el consum d'energia és optimitzar les hores en què es posen en funcionament, a fi d'aprofitar les hores vall quan la tarifa és més barata. Una màxima que en realitat val per a altres aparells elèctrics que generen calor i que tenen un consum elevat, com ara la planxa o el forn. A més, també cal mirar els programes més eficients, sovint marcats com a eco. El mateix es pot dir amb la dutxa. Dutxes curtes i a una temperatura càlida, però no bullent, permeten gastar menys electricitat. La quarta mesura que s'ha de tindre en compte està relacionada amb el fet que una part de la factura de la llum depèn de la potència que s'haja contractat, i aquesta varia segons el tipus d'habitatge i la dependència que es tinga de l'electricitat. No és el mateix un pis on tot funciona amb electricitat que un que combina la instal·lació elèctrica amb la calefacció, el termo i la cuina de gas. En qualsevol cas, tindre contractada la potència que toca ens evitarà pagar més en la part fixa de la factura, que és la que no té relació amb el consum. Finalment, cal conèixer que quan la televisió, els reproductors de música o els microones estan apagats, acostumen a tindre encès un llum menut, sovint un LED, per a indicar que estan en pausa. En aquest cas, alguns estudis apunten que aquest estat pot representar un 7% del consum elèctric mensual, per la qual cosa és recomanable apagar-los del tot o desendollar-los sempre que siga possible.
Així acaba l'àrea de comprensió oral. Pots continuar la resta de la prova.